Dues persones han mort en manco de 24 hores a muntanya, a la Serra de Tramuntana. Totes dues hi feien diferents activitats esportives. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Anton Mateu.
Augmenta, com han dit, el nombre de rescats a muntanya per part dels bombers de Mallorca. A la víctima mortal d'avui a Valldemossa i a la d'ahir a la carretera de Sa Calobre també s'hi ha d'afegir una persona que ha hagut de ser rescatada a la zona del Caló de Betlem, a Artà, que ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases, on en aquest moment es rep atenció. En diverses ocasions i en el darrer temps, els bombers de Mallorca han hagut de fer crides a través de les xarxes socials per advertir dels riscos que comporta la muntanya, en especial pel que fa a determinades sortides que són molt populars, com és el cas de la baixada al torrent de Parell fins al port de Sa Calobre. Tot d'una, en parlarem amb el cap del Servei de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, en un dia, dia 16 d'abril, en què vos avançam altres titulars d'aquesta jornada, perquè diverses entitats ecologistes i també de veïnats denuncien que l'estudi de l'impacte ambiental del cable del projecte d'interconnexió entre Mallorca i Menorca i que sortirà d'Alcúdia, Victòria Morell, acumula mancances.
Bon vespre. El GOP i Arrels Marines han demanat que revisi abans de continuar amb la tramitació una petició a la qual també s'afegeix l'associació per al nou acord pel cable d'Alcúdia a NACA. Toni Siquier és membre del GOP que s'hi posiciona en contra.
I és que demanam l'alternativa zero. L'alternativa zero vol dir no fes projecte, perquè el que demanam és precisament reduir i no augmentar la potència elèctrica a Mallorca.
Acabeu de sentir Tonina Siquier, membre del COP, parlant d'aquest projecte que afecta el terme d'Alcúdia, i un grup de ramaders afectats pel tancament de Gama ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de formatges Grimalt al terme de Santanyí, en concret al nucli del poble de Llombars.
L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa del sector primari. Aquesta negociació està liderada per la patronal agrària Saja, segons ha informat Miquel Vanrell de la vaqueria Son Carbó de Campos, qui és un dels pagesos implicats.
Per el que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha accelerat per lo de la Gama. I ha estat bàsicament això. I que tothom té cabuda, s'ha fet per tothom.
I el Consell d'Eivissa ha eliminat més de 3.000 anuncis il·legals de lloguer vacacional en plataformes.
És la dada que es desprèn del balanç del 2025 del Pla contra l'intrusisme a l'illa, fruit de la col·laboració entre l'administració i els portals de lloguer. És el conseller de Turisme, Mariano Joan.
Que el 99% dels anuncis que s'estan publicant en aquest moment a les plataformes siguin legals i estiguin verificats pel Consell Insular. Ha significat que hi ha hagut 19.000 persones menys de mitja durant tot l'agost de l'any passat a Eivissa, o de mitja de tot l'estiu unes 13.000-14.000 persones menys.
I les darreres dades del Banc d'Espanya confirmen la tendència a la baixa del nombre de famílies que són propietàries del seu habitatge principal, això arreu de l'Estat.
Si el 2022 eren el 72%, l'any 2024, la darrera data de la qual es disposa, baixen fins al 70,6%. Això són 5 dècimes manco.
La Policia Nacional investiga les causes de la mort de l'home que han trobat avui a la costa de Menorca, en concret a prop de la Mesquida.
Es tracta d'un home adult, probablement d'origen africà, que duia posada una armilla salvavides. Així ho explica el cap dels bombers de Menorca, Juanjo Franc.
Ha tingut un avís de 112 informant-nos que hi havia un cos d'una persona morta a les roques, a la banda de darrere, un poc més en banda, que Roig.
AENA confirma una moderació del creixement de trànsit aeri a Espanya, tot això a causa de la incertesa geopolítica marcada per la guerra a l'Orient Mitjà.
Així ho ha afirmat el president de l'ENS aeroportuari, Maurici Lucena, qui avui ha estat reelegit en el càrrec.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
I tot això succeeix, aquestes previsions del trànsit aeri, just el mateix dia en què Donald Trump anuncia un acord d'alto el foc de 10 dies entre el Líban i Israel.
El president dels Estats Units ha assegurat que l'alto el foc començarà a les 11 del vespre, hora peninsular. Ha fet l'anunci a través de la seva xarxa Truth Social després de parlar amb el president libanès Youssef Aoun i amb Benjamin Netanyahu per a impulsar l'acord.
I en els esports, el Mallorca s'ha entrenat avui de matí i ara ja descansa. Tot això van d'afrontar una setmana de doble partit. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip no s'entrenarà demà i tornarà a la feina aquest cap de setmana per continuar preparant el duel de dimarts contra el València a Somos i també el de dissabte 25 a l'estadi de l'Alavés. Per al partit contra el conjunt valencianista, Martín de Micheli recuperarà Martín Valient, però no podrà comptar amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Josef i Zito Lubumbo, que pateix una lesió muscular. A la Champions, el Real Madrid va caure eliminat ahir vespre contra el Bayern de Múnich als quarts de final i d'aquesta manera les semifinals seran Atlètic de Madrid contra Arsenal i PSG contra Bayern de Múnich. I el primer pàdel de Guisa, Egipte, la menorquina Gemma Triay s'ha classificat per a les semifinals després de guanyar davant Marina Guinart i Verònica Viceda per 6-0 i 6-2.
Quan són les 7 i 5 minuts, coneguem ara la previsió del temps que apareix, que continua la calma. Pedro Roger, bon vespre.
Bon vespre, així és. Avui hem tingut una jornada molt tranquil·la en tots els sentits. Molt de sol, amb permís d'algun núvol baix, ben fluix i manca calma. Tot això acompanyat per un lleuger augment del termòmetre. Ara bé, en vista demà, què passarà? Doncs tenim pocs canvis a la vista. Tornarà a ser un dia molt de sol. Això sí, hi ha la possibilitat que a primeres hores es formin boires d'advecció sobre el mar, a les Pitiuses i també a punts del sud i del nord de Mallorca. En cas de tocar terra, podran reduir força la visibilitat allà on afectin. Quant al vent, bufarà molt fluix i tindran la mà com una bassa d'oli arreu. I la temperatura podrà tenir un petit augment, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 22 i els 25 graus.
I de moltes de gràcies, Pedro Roger, qui tingui dies lliures podrà aprofitar aquests dies de calma, i també és en calma, però també en ritme, que comença aquest informatiu, i ho fa amb Victòria Morell, en Neu López i Lluís Hernández de la redacció, mentre que Margalida Cifra és el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ho han dit en començar que, en manco de 24 hores de diferència, dues persones han mort a la serra de Tramuntana i ho han fet practicant esports diferents. La darrera ha estat un excursionista que s'ha precipitat des d'una altura d'uns 30 metres a la zona del camí de l'Arxiduc, a Vall de Mossa. Ho ha confirmat el 061, tot això després d'un intens rescat de la víctima amb mitjans aeris del Bombers de Mallorca, de la Guàrdia Civil i també del Servei d'Atenció Mèdica.
Tot d'una s'han activat els serveis d'emergències per atendre la víctima i l'helicòpter dels bombers s'ha desplaçat a la zona per intentar rescatar-lo en una àrea de molt difícil accés, ja que hauria caigut des d'una alçada de 30 metres. Dins l'aparell també hi havia professionals sanitaris que, quan han pogut localitzar aquesta persona, només han pogut confirmar-ne la mort, tot i que la zona del camí de l'Arxiduc és una àrea molt trascada, hi ha miradors i passos que comporten riscos perquè són molt aeris.
I recordem que va ser ahir cap vespre que una ciclista va perdre la vida en caure per un desnivell en un revolt a la carretera de Sa Calobre, a dins el terme d'Escorca, que recordeu, o recordem, que és una via amb molt de desnivell i que aquestes setmanes atreu molt de cicloturistes d'arreu del món.
En aquest accident també intervengueren els bombers de Mallorca perquè la víctima caigué des d'una alçada d'uns 15 metres en un tram de la via passat el nus de Sa Corbata. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de l'accident.
Aquests dos a què ens referim són dos accidents amb un desenllaç tràgic ocorreguts amb molt poc temps de diferència. I avui també hem sabut que els bombers de Mallorca han hagut de rescatar i s'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases una persona de la platja del Caló de Betlem a dins el termes d'Artà. Parlam de totes aquestes situacions, de tota aquesta casuística, d'allò que ha fet els rescats a muntanya i dels accidents que hi tenen lloc, i precisament el bomber de Mallorca ja ho han advertit diverses vegades i ho han fet a través dels seus perfils de les xarxes socials. I és que allò que asseguren és que les persones que surten a la muntanya, allò que convé és que extremin tota precaució. En l'arribada del bon temps es multiplica el nombre de persones que fan sortides, ja ho acabant també de sentir fa just una estona, que ara venen uns dies de molt bon temps per endavant a les Illes Balears. Idò, en moltes d'ocasions, aquestes sortides, com acabem de veure, per una sèrie de motius diversos, tenen un desenllaç tràgic que en moltes d'ocasions per aventura es podria evitar. De tot això, en volen parlar ara amb el cap del Servei de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, qui ja ens escolta. Benvingut, senyor Bonnin.
Hola, bones tardes, com anem?
Va, molt bé, moltes gràcies per atendre la cridada d'Iveta Ràdio i avui mateix, que ho acabam de sentir, ho acabam de dir, un home estranger ha perdut la vida com dèiem a Vall de Mossa en precipitar-se des d'aquesta altura de 30 metres a prop d'una zona coneguda amb el nom del Pas d'en Miquel, a prop de Son Moragues. Aquest tipus d'accidents són habituals, aquestes caigudes, que és allò que ho provoca, que ho causa un descuit, una imprudència?
Home, habitual, una caiguda tan greu, per sort no, però sí que és habitual, no tant per imprudència, sinó per possible descuit, un possible despiste o el que sigui, perdre l'equilibri i una zona, com heu dit, del camí de Serxiuc, que hi ha zones aèries, zones amb molt desnivell, pues, per desgràcia pot dur conseqüències com la d'avui.
La zona de Serxiduc, des camí de Serxiduc a Vall de Mossa, han dit que és molt trascada, però una zona de la Serra de Tramuntana que sempre sol acumular molts i molts de rescats és el Torrent de Parell. De fet, hi ha qualque dia en temporada d'estiu que heu arribat a fer un gran nombre d'aquests rescats en aquest punt en concret. Què provoca aquesta acumulació de rescats en un punt tan concret?
Bé, l'excursió del Torrent de Parell és coneguda per tothom, molt famosa. De fet, ara mateix estem intervenint una altra vegada en el Torrent de Parell. És una excursió que la gent, l'estranger que ve aquí a disfrutar de la serra, de la natura i d'aquest entorn, és un dels objectius que té, no? I és una excursió que està tipificada com a excursió fàcil i en determinades èpoques de l'any o per determinades persones, efectivament és fàcil, però és un entorn que, en funció de les condicions climatològiques, en funció de si du més o manco aigua o el que sigui, se pot convertir en una excursió un poc més tècnica, un poc més complexa, no? I això du moltes vegades a que gent que no ho tenia previst se queden bloquejats a dins el torrent.
Acabau de dir ara, quan són les 7 i 11 minuts del capvespre, que en aquests mateixos instants el Bomber de Mallorca fan una intervenció al Torrent de Parell. Quina dada se'n pot oferir a hores d'ara que se'n sap d'aquest rescat, amb quines circumstàncies i quin nombre de persones serien?
Bé, mos han activat ara, fa pocs minuts. Tenim poca informació, de moment l'únic que sabem és que és una parella de persones de fora de Mallorca que ja haurien d'haver arribat a saquer l'obra i no han arribat, fa ja unes hores. I han criat acompanyants seus i hem activat el grup de rescat, Milana i Part de Solla, de moment, i anant cap allà. La veritat és que poca cosa més de moment vos puc dir.
Per tant, es tractaria de dues persones que formarien part d'un grup més gros. Alguns integrants d'aquest grup ja haurien arribat al port de Sa Calobre i, segons d'ells, haurien estat ells mateixos que haurien donat l'avís. És habitual aquesta situació, que per ventura algun membre d'un grup d'excursionistes n'hi hagi alguns que quedin enrere i siguin els altres que donin l'avís?
Sí, és una situació bastant típica. No sé si aquests formaven part del mateix grup o simplement eren gent que anava recollint aquestes persones, però sí, és molt habitual gent que no pot continuar, que se queda bloquejada o que té un petit accident o més o menys gravetat, i part dels acompanyants davallen, arriben a una zona de la calobra, una zona on puguin ja tenir cobertura, perquè també el Torrent de Parell és un dels problemes que té, és que té moltes zones oscures, fosques, que no hi ha cobertura de mòbil, i fa més complicat donar aquests avisos i preveure o poder avisar amb certa celeritat en el servei d'emergències.
Recordem que conversam amb Xisco Bonnin, que és el cap del Servei de Bombers de Mallorca, qui precisament ens acaba de dir que en aquest moments el Bomber de Mallorca han rebut l'avís per fer una operació al Torrent de Parell perquè dues persones, una parella, no haurien arribat al port de Sa Calobre i, per tant, necessitarien de la seva ajuda. Deim que moltes de vegades el fet de conèixer o desconèixer el territori condiciona que una persona es pugui perdre i que necessiti la intervenció del Bombers de Mallorca. De fet, recordem, davant del restaurant d'Escorca, en el mateix terme d'Escorca, que du el mateix nom, hi ha un panell que avisa del risc d'aquesta excursió i que no és apte per a totes les persones. N'hi ha abastament amb aquest panell informatiu, o penseu que per ventura seria necessari qualque altre tipus d'informació per advertir de les circumstàncies d'aquesta caminada?
Bé, no, és evident que no n'hi ha abastament, perquè darrerament la veritat és que s'ha incrementat molt el número d'intervencions en aquesta zona, i el que és important, o el que seria important, més que nosaltres puguem actuar millor o pitjor, amb més celeritat o amb manco celeritat, és la prevenció. Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que molt ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important, no? Intentar evitar que se donin ja aquestes situacions.
que podríeu fer per arribar més als turistes i als visitants que fan aquest tipus de sortides, ja que moltes de vegades la població local, els residents, sí que tenen accés al perfil de les vostres xarxes, però, en canvi, un tipus de visitant estranger, per aventura, no hi té el mateix coneixement a les vostres xarxes socials.
Sí, jo crec que és una feina que tenim pendents administracions en general, no? Nosaltres, com a Bombers de Mallorca, és Consell, no sé si és Govern, Conselleries de Turisme, no ho sé. És una tasca que està pendent de millorar i que se pot millorar molt, i amb això, en principi, nosaltres començam a fer feina perquè la nostra feina no és només reactiva, sinó que també és preventiva.
Idò, aquestes són les declaracions de Xisco Bonnin, cap del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. Moltes de gràcies per atendre la cridada d'Iveta Ràdio quan són les 7:15 del vespre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per telefonar.
Adéu. I doncs acaba de dir, com acabeu de sentir, Xisco Bonnin, que precisament en aquest moment els bombers de Mallorca intervenen, fan una actuació precisament a la zona del torrent de Pareis, a Escorca, perquè han rebut l'avís que dues persones no haurien arribat encara i ho tenien previst en aquest moment, ja seria el port de Sa Calobre, i un altre grup de persones que s'han topat per el camí han donat l'avís que no haurien arribat i, per tant, ara haurien iniciat aquesta operació. Ja sabeu que conèixer el terreny, conèixer l'entorn, fa que minvi el risc a la muntanya. De tot això ara en parlàvem, i amb aquesta finalitat, però també per difondre el patrimoni natural, el Consell de Mallorca ha engegat precisament el programa La Tramuntana es viu i es camina. Aquesta és una iniciativa que inclou una vintena de rutes guiades a la Serra de Tramuntana.
Són itineraris de curt recorregut i accessibles per a tots els públics. A través d'aquestes excursions, els participants podran descobrir elements característics del paisatge, com ara camins tradicionals, construccions de pedra en sec, possessions que evidencien la relació històrica entre l'ésser humà i l'entorn natural. El calendari de rutes s'allargarà fins a final de novembre amb propostes a diferents municipis de la Serra. La més immediata és la programada per diumenge, dia 26 d'abril. Es tracta d'una volta a la Vall d'Esporles. Si esteu interessats, vos hi heu d'inscriure a través de la pàgina del Consell de Mallorca i ho podeu cercar amb l'expressió Tramuntanes viu i es camina. Per a més endavant, hi ha altres propostes, com les ermites velles de Vall de Mossa, una volta per conèixer el passat dels carboners i calciners de Son Amer i les cases de neu de Son Massís, a Escorça.
Idò, per tant, aquestes són propostes d'excursions organitzades pel Consell de Mallorca que restenen a veure amb aquestes excursions per persones més experimentades o amb unes determinades condicions físiques, com és el cas del torrent de Parell, però en qualsevol cas sí que ajuden a conèixer el territori, l'entorn i determinades característiques de Mallorca en general i, sobretot, de la Serra de Tramuntana. Són les 7:07. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem amb més qüestions.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Bye. parlàvem ara d'un projecte que n'hem parlat altres vegades, però que ha aixecat determinada oposició perquè el GOP Arrel Marines i ANACA, una entitat d'Alcúdia, denuncien les mancances en l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'interconnexió elèctrica entre Mallorca i Menorca i han demanat que revisi a banda continuant la seva tramitació. Aquestes tres entitats han presentat al·legacions conjuntes durant el període d'exposició pública amb l'objectiu de garantir que es minimitzin els impactes sobre el medi marí i el territori, però també sobre la població.
Segons exposen, el projecte podria afectar els fons marins de les badies de Pollença i Alcúdia i el Canal de Menorca, zones que formen part de la xarxa Natura 2000 Alerta, en què l'obra podria impactar en hàbitats d'interès prioritari com els rodolits, la posidònia o el coralligen, així com en espècies sensibles com la nacra o els catxalots. Toni Viver és el portaveu d'ANACA, l'associació per un nou acord pel cable d'Alcúdia.
Fa 13 quilòmetres i mig de recorregut per dins de terra, o sigui, arranca d'esparradura, passa per dins d'una zona habitada, a un metro de les cases, i després agafa tot que és una zona protegida, en Natura 2000, passa per una zona arqueològica, Polèntia, una zona CEPA, que és la Marina de Manestany i la Bufeda de Mallorca, que estan protegides, i després el Puig de Sant Martí, que també és una zona protegida, passa per tot el Puig de Sant Martí.
Des d'ANACA plantegen que l'entrada a Mallorca es faci per la central tèrmica d'Esmorterrar Alcúdia en lloc del recorregut previst actualment. Segons expliquen, aquesta opció permetria reduir l'impacte ambiental sobre els fons marins i les zones naturals protegides.
Entrar directament a la canonada de refrigeració de la central tèrmica d'Esmorterrar, que ja està en la meitat. Pues només hi ha un grup que funciona, 400 hores anual, i per setembre ho tanquen tot, per tant estarà en desús. I s'obre a fer, mínima. Impacte terrestre, mínim. Impacte a les persones, mínim.
El GOP, en canvi, es posiciona en contra del projecte d'interconnexió elèctrica perquè considera que disposar de més capacitat energètica pot augmentar la pressió urbanística i territorial a les illes. L'entitat ecologista defensa que cal una planificació energètica ajustada a les necessitats reals del territori i no ampliar infraestructures que puguin afavorir nous creixements urbanístics. Toni Nasiquier és membre de l'entitat.
Nosaltres, sobretot, hem insistit en el que ja vam dir fa temps, i és que demanam l'alternativa zero. L'alternativa zero vol dir no fer projecte, perquè el que demanam és precisament reduir i no augmentar la potència elèctrica a Mallorca, perquè bàsicament en dos fets s'entén de manera molt senzilla. L'índex de pressió humana en agost del 2020 era més baix que en el 2025, en hivern, a moments de quan hi ha menys turistes.
En la mateixa línia que el GOP, l'entitat Arrels Marines també s'ha posicionat en contra del projecte i ha destacat que, en cas que finalment es dugui a terme el cablejat, és imprescindible disposar d'una cartografia bionòmica detallada dels fons marins per poder avaluar correctament els possibles impactes. Ignasi Cifres, el portaveu de l'entitat.
S'ha triat una opció sense tenir informació detallada. La cartografia bionòmica és el que ens indica quin tipus d'hàbitats tenim i quins hàbitats s'estarien afectant amb aquestes obres. I el que s'ha vist en l'informe d'UCBBVA és que aquesta cartografia bionòmica no està actualitzada, que no representa ja la realitat dels fons que tenim. Ara mateix no hi ha la informació com per saber quina és l'alternativa que té un menor impacte. I, per tant, si no tenim aquesta informació, no ens podem posicionar.
GOP, Arrels Marines i ANACA havien de reunir-se avui amb l'Ajuntament d'Alcúdia, però la reunió ha quedat anul·lada sense nova data a causa de la mort del regidor Joan Gaspar Ballori.
I per la mare del sector primari, perquè un grup de ramaders afectat pel tancament de Gama ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de la formatgeria Grimalt, formatgeria que es troba al nucli del Llombards a dins Santanyí. Aquesta oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa Làctia. Aquesta negociació està liderada per la patronal agrària Saja, segons ha confirmat el pagès Miquel Benrey de la vaqueria de Son Carbó a Campos, que és un dels pagesos implicats en aquesta proposta econòmica.
Formatges Grimalt ha confirmat que ha rebut l'oferta, tot i que l'operació encara no està tancada. Benrey, cara visible d'aquesta proposta econòmica, ha assegurat que el seu objectiu és mantenir viu el sector lleter de Mallorca.
Per el que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha accelerat per lo de la Gama. I ha estat bàsicament això. I que tothom té cabuda, que és per el sector lleter, per dir, s'ha fet per tothom.
Si finalment prospera, l'operació es podria formalitzar en menys d'un mes.
No abandonam el sector primari perquè ha començat la campanya d'exportació de la patata poblera primerenca i ho ha fet amb una caiguda de la producció del 40%. El vent que ha fet aquest hivern en és la causa, mentre que la guerra a l'Iran ha incrementat els costos del transport.
A l'empresa Mateu Exports de Sa Pobla, l'any passat exportaren fins a 10 milions de quilògrams de patata primerenca a mercats com el britànic, el xeco i el dels països escandinaus. Enguany es donaran per satisfets si aconsegueixen exportar-ne 6 milions. Escoltam a Joan Mateu.
No són tan grossos, no obstante, per l'exportació això inclús és positiu, però no deixa de que la coïta ha perdut moltíssim de quilos. Jo calculo que nosaltres hem perdut un 40% de la producció esperada.
La caiguda de la producció enguany ve acompanyada dels efectes de la guerra a l'Iran i els costos del combustible. Si l'any passat es negociava un preu de transport per a tota la campanya, enguany es revisa setmana a setmana.
Confita d'Iran el que fa està en aquest moments augmentant enormes costos operatius, principalment en el transport, i això ens posa pues, molt intranquils. Transport n'hi ha, però també és veritat que hi ha menor mercancia i no tenim esperat que tenir dificultats en el transport, però sí que en el seu cost això s'està disparant.
La campanya d'exportació de la patata poblera s'allargarà fins a final del mes de juny. Després vindrà la campanya de la patata per al mercat nacional, que també patirà una caiguda de la producció.
I les barques tornaran al port de Senija aquest estiu a Menorca perquè Demarcació de Costes ha autoritzat finalment l'amarrament de les barques tradicionals per aquesta temporada. Carles Marquès.
Una autorització temporal, això sí, condicionada que es continuï tramitant una concessió definitiva que passa pel traspàs de la gestió del Ministeri al Govern, amb la qual hi venen d'acord totes les parts. Aquest és un dels principals acords als quals s'ha arribat avui de matí a una reunió a tres bandes entre Ministeri, Consell i Ajuntament d'Es Mercadal. El seu batlle és Joan Pellicer.
La previsió és que ha quedat desencallada l'autorització temporal, que seria per aquest estiu, amb el condicionant aquest de que no quedi dins els clars la sol·licitud de la concessió administrativa i se tramiti, si no és per aquest estiu, doncs que es pugui tenir per l'estiu següent.
La situació en aquest antic port romà del nord de l'illa fa anys que és complicada. Els usuaris han hagut de retirar les embarcacions i pagar multes perquè es troben en una situació administrativament irregular, tot i que històricament hi ha hagut barques en aquest punt. El Ministeri vol reduir l'impacte mediambiental.
El Ministeri demana que els pantalans, o que ja no són pantalans, són molls, siguin desmuntables. Val? Clar, realment no estem xerrant d'un port esportiu o un port com els de Fornells que s'han posat pantalans desmuntables, sinó que s'enxerran d'una passarel·la per arribar a la barca que està fondejada. És una cosa molt més respectuosa pel medi ambient que un pantalan desmuntable.
Ara, Esports de les Illes, que ha de tramitar l'autorització temporal perquè les barques puguin tornar als seus amarraments quan abans.
I continuem parlant del litoral, però en aquest cas ho feim de Formentera, perquè l'illa retirarà els elements de protecció deteriorat dels sistemes dunars del Parc Natural de Ses Salines. Ho farà de manera subsidiària per evitar danys ambientals i d'aquesta manera garantir, diuen, la seguretat dels usuaris.
Retiraran pals, cordes i tancaments que es troben romputs, desplaçats o abandonats sobre el terreny. El Consell diu que actuarà davant l'estat de degradació que el Parc Natural i pateix i que ho farà de manera provisional i subsidiària per protegir l'entorn i la seguretat de les persones, mentre no actuen les administracions competents, Demarcació de Costes i el Ministeri. Alguns usuaris asseguren que és una mesura necessària.
Para caminar, por ejemplo, he visto que faltaba un poco de madera y todo lo que es palo cuerda, es verdad que se está cayendo un poco.
La bici la hemos tenido que poner justamente aquí en los cordeles porque está muy deteriorado la zona donde se deberían aparcar.
A mí me parece una idea fenomenal y completamente de acuerdo si es para mejorar la isla, que siempre está bien.
Des de la institució han recordat que fa un any que va demanar poder fer aquestes intervencions, però que la petició no va ser atesa perquè hi havia prevista una licitació que a dia d'avui encara no s'ha executat.
I continuem parlant de la mà perquè ja han començat les mani obres de reflotament del llot cremat a Eivissa fa uns dies. L'autoritat portuària de les Balears l'ha traslladat fins al tacó del dic de Botafoc i l'ha situat a 10 metres de profunditat.
Demà és previst dur a terme l'extracció del llot fora de l'aigua i situar-lo on sé que els operaris han desplegat noves barreres de contenció perimetrals per garantir la màxima protecció del medi marí durant les següents fases de l'operativa. Una vegada completada la maniobra d'extracció i la posada en sec de la l'embarcació, s'iniciarà una fase d'investigació i peritatge tècnic que s'allargarà durant una setmana amb l'objectiu d'aclarir les causes de l'incident.
I el Ministeri d'Agricultura ha aixecat el confinament d'aus per la grip aviària que encara quedava vigent a Espanya i que afectava de manera especial les Illes Balears. Fins ara es mantenien mesures específiques en municipis considerats d'especial risc, com ara Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença i Alcúdia, és a dir, a la zona nord, i també al centre de Mallorca, així com en zones de vigilància repartides entre Mallorca, Menorca i Eivissa.
El Ministeri ja havia flexibilitat les mesures per a la resta de zones espanyoles. El 1 d'abril, la decisió es pren atesa la bona evolució de la situació epidemiològica de la malaltia durant les darreres setmanes, tot i que recomana mantenir les mesures de bioseguretat a les granges.
Amb aquesta informació s'han fet les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, augmenta el nombre de rescats a muntanya per part dels bombers de Mallorca. A les víctimes mortal d'avui a Vall de Mossa i d'ahir a la carretera de Sa Calobre també s'hi ha d'afegir una persona que ha hagut de ser rescatada a la zona del Caló de Betlem, dins el terme d'Artà, que ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
En diverses ocasions i en el darrer temps, els bombers de Mallorca han hagut de fer crides a través de les xarxes socials per advertir dels riscos que comporta la muntanya, en especial pel que fa a sortides molt populars, com és el Torrent de Parells, no d'Adabades, el cap de bombers de Mallorca, Xavier Bonnin, acaba d'explicar als micròfons d'IB3 Ràdio que en aquests moments tenen en marxa un operatiu per assistir al rescat de dues persones.
Tenim poca informació, de moment l'únic que sabem és que és una parella de persones de fora de Mallorca que ja haurien d'haver arribat a Sa Calobre i no han arribat, fa ja unes hores. I han cridat acompanyants seus i hem activat el grup de rescat, Milana i Part de Solla, de moment, i anant cap allà.
Aquest era el cap dels bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, que informava que en aquests precisos instants duen a terme una operació de rescat al Torrent de Parells de dues persones que no haurien arribat encara al port de Sa Calobre. Per tant, estan pendents de com evoluciona aquesta operació. I diverses entitats ecologistes i també de veïnats denuncien que l'estudi de l'impacte ambiental del cable del projecte d'interconnexió entre Mallorca i Menorca i que sortirà d'Alcúdia acumula mancances.
El GOP i Arrels Marines han demanat que es revisi abans de continuar amb la tramitació una petició a la que també s'hi afegeix l'associació per a un nou acord pel cable del Codiana, que Tonina Siquier és membre del GOP, qui s'hi posiciona en contra.
I és que demanam l'alternativa zero. L'alternativa zero vol dir no fer projecte, perquè el que demanam és precisament reduir i no augmentar la potència elèctrica a Mallorca.
Un grup de ramaders afectats pel tancament de gamma ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de formatges Grimalt, el Llombard d'Insantanyí.
L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa del sector primari. Aquesta negociació està liderada per la patronal agrària Saja, segons ha confirmat Miquel Benrell, de la vaqueria Son Carbó de Campos, quin és un dels pagesos implicats.
Per lo que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha acelerat per lo de la gamma. I ha estat bàsicament això. I que tothom té cabuda, tenc a dir que per la tolleta, per dir, s'ha fet per tothom.
El Consell d'Eivissa ha eliminat més de 3.000 anuncis il·legals de lloguer vacacional en plataformes.
És la dada que es desprèn del balanç del 2025 del Pla contra l'intrusisme a l'illa, fruit de la col·laboració entre l'administració i els portals de lloguer. És el conseller de Turisme, Mariano Joan.
Que el 99% dels anuncis que s'estan publicant en aquest moment a les plataformes siguin legals i estiguin verificats pel Consell Insular. Ha significat que hi ha hagut 19.000 persones menys de mitja durant tot l'agost de l'any passat a Eivissa, o de mitja de tot l'estiu unes 13.000-14.000 persones menys.
La Policia Nacional investiga les causes de la mort de l'home que han trobat avui a la costa de Menorca, en concret a prop de Sa Mesquida.
Es tracta d'un home adult, probablement d'origen africà, que duia posada una armilla salvavides. Així ho explica el cap dels bombers de Menorca, Juanjo Frank.
Ha tingut un avís de 112 informant-nos que hi havia un cos d'una persona morta a les roques, a la banda de darrere, un poc més en banda, d'Esquerra Roig. Mirat de treure'l o per la mà o per terra. I la millor opció que al final ha decidit està per la mà. Aparentment sembla ser una persona de color que anava amb un xaleco, se l'havia desposat.
7:33, gairebé i 34, arriben ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports.
I en els esports, com dèiem, el Mallorca ha entrenat avui de matí i ara ja descansa, van d'afrontar una setmana de doble partit. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip no s'entrenarà demà i tornarà a la feina aquest cap de setmana per continuar preparant el duel de dimarts contra el València a Somos i també el de dissabte 25 a l'estadi de l'Alavés. Per al partit contra el conjunt valencianista, Martín de Micheli recuperarà Martín Valient, però no podrà comptar amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Josef i Zito Lubumbo, que pateix una lesió muscular. Per tant, el tècnic argentí haurà de cercar un nou company per a Morici a la línia d'atac i tot apunta que l'escollit podria ser Jan Virgili. Precisament, el jove català va marcar el seu primer gol amb el Mallorca i com a futbolista professional.
Vaig treure un pes de sobre perquè al final pues, és algo amb el que somia sempre, no? Marcar el teu primer gol a primera divisió i sí que s'ha fet esperar, m'ha costat, però bueno, ara que s'ha obert la llauna espero que caigui algun més.
Tot i així, d'ençà l'arribada de Demichelis, Virgili no ha estat titular en cap partit.
Més i mig una mica dur per mi, al final pues, venia a jugar tot, no? I, però bueno, el futbol és així, té pujades i baixades. Hi ha moments i moments i també jo crec que sóc molt jove i passar per la banqueta també em farà millor jugador i ser més madur, segur.
Pel que fa a la classificació, el Mallorca, recordam, és 15 en 34 punts, només a 2 del descens. L'extrem de 19 anys també ha parlat d'aquesta situació.
Guanyar el Rayo tampoc s'ha decidit res. Hem de seguir perquè al final estem a 2 punts del descens i si ens dormim hi haurà desgràcies. Llavors no podem baixar els braços i a seguir a tope.
Recordant que el pròxim partit serà dimarts a Somos contra el València a les 7 del capvespre. A la primera federació, l'OU d'Eivissa rep aquest diumenge el coer de la classificació, el Sevilla Atlètic, que per cert pot descendir aquest mateix cap de setmana. Tot i així, el davanter de l'OU, Javi Eslava, diu que l'equip no es pot confiar.
Els filials sempre són molt, molt irregulars, mai saps com sortiran. A vegades fan un partit increïble i a les jornades següents no estan endollats, no sé. Crec que nosaltres hem de mirar per nosaltres mateixos. Evidentment, el Sevilla té bons jugadors, és un filial d'un equip molt gran aquí a Espanya i ens posa les coses difícils.
A falta de 6 jornades per finalitzar la Lliga regular, l'UD és 11 a la classificació amb 43 punts, a 7 del play-off i a 4 per sobre del descens. També en futbol s'ha confirmat la lesió de Patri Guijarro. La mallorquina pateix un esquinç al turmell dret i es perdrà el partit de dissabte entre la selecció espanyola i Ucraïna, corresponent a la quarta jornada de la fase de classificació per al Mundial 2027. Guijarro es va lesionar els darrers minuts de la derrota contra la Terra i ahir va abandonar la concentració per iniciar la seva recuperació a Barcelona. A la Champions, el Real Madrid s'ha acomiadat de la competició després de caure eliminat ahir vespre contra el Bayern de Múnich als quarts de final. A l'Allianz Arena, els blancs van aconseguir empatar l'eliminatòria fins a 2 ocasions, però finalment van perdre per 4 gols a 3. Escoltam Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.
Responsable en las derrotas soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado. A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y, como siempre, defender este escudo al máximo como han hecho estos jugadores hoy.
I ahir també es va classificar l'Arsenal després d'empatar sense gols amb l'Sporting de Portugal. Els anglesos van fer bona la victòria per 0-1 al partit d'anada. D'aquesta manera, les semifinals queden així. Atlètic de Madrid, l'únic representant espanyol contra Arsenal, i PSG contra Bayern de Múnich. Els partits d'anada es disputaran els 28 i 29 d'abril i els de tornada el 5 i 6 de maig. I pel que fa als partits de tornada dels quarts de final de les altres competicions europees, a l'Europa League, el Celta de Vigo està perdent el temps de descans per 0-2 contra el Friburg. El Real Betis rebrà la visita del Braga a les 9 del vespre a l'eliminatòria oberta i pel que fa a la Conference League, el Rayo Vallecano defensarà un avantatge de 3 gols al camp de l'AEK Atenas. En bàsquet, a la primera FEP, el Palmer visitarà demà vespre la pista del Guipúscoa, el 6è classificat. El conjunt turquesa continua a la part baixa de la taula, només 7 victòries, i a falta de 5 partits per finalitzar la temporada, els de Juan y Diez volen reaccionar a temps. Escoltam el tècnic del Palmer.
Creo que para nosotros es un reto, ¿no? Crecer a nivel defensivo jugando contra estos equipos, ¿no? Y sumarlo a la mochila para lo que viene, ¿no? Porque luego, después de Guipúzcoa, tendremos 4 partidos más.
El partit entre Guipúzcoa i Palmer Bàsquet començarà demà divendres a les 8 del vespre al pavelló José Angasca. En boxa, aquest dissabte es disputarà la tercera edició del Ciutat de Palma al poliesportiu Germans Sescales de Palma en 2 campionats, el d'Europa de pes supermosca femení i el campionat d'Espanya superpluma masculí. Això sí, en representació mallorquina en 2 competicions. Jon Martínez lluitarà contra el madrileny Àlex de la Rosa pel cinturó de campió d'Espanya superpluma i, d'altra banda, Farah el Bousari tractarà d'aconseguir el cinturó contra Minerva Gutiérrez. Farah té moltes ganes de guanyar a casa.
Sí, la verdad que a mí me gustan los retos grandes, me gustan las rivales complicadas, yo la respeto mucho como deportista, es muy, muy buena boxeadora, sé que vendrá a intentar ganar, pero os puedo asegurar y os garantizo que el cinturón se va a quedar aquí en casa.
I acabam en 2 apunts. El Premier Padel de Guisa, Egipte, Gemma Trià i Delfi Brea són a les semifinals després de guanyar la parella espanyola formada per Marina Guinart i Verònica Virceda per 6-0 i 6-2. La menorquina i l'argentina cercaran un bitllet per a la final contra Martina Calvo i Marta Ortega. I en tenis, Carlos Alcaraz es va acomiadar ahir del trofeu Comte de Godó per mort de les seves molèsties al canell dret. I també una altra notícia, Roberto Bautista ha anunciat que es retira a finals d'aquesta temporada.
Aquesta és l'actualitat esportiva del dia d'avui, 7:41 minuts. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però ben aviat tornarem.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Parlem ara de previsions econòmiques perquè AENA confirma una moderació de creixement de trànsit aeri a Espanya a causa de la incertesa geopolítica marcada, això, per la guerra a l'Orient Mitjà. És un canvi de cicle que es comença a notar en el sector, segons ha dit el mateix president d'aquest ens aeroportuari, Maurici Lucena.
A la Junta d'Accionistes celebrada avui, en la qual ha estat reelegit, Lucena ha mantingut per ara la previsió de 326 milions de passatgers per enguany a l'Estat, tot i que no descarta revisar la xifra a la baixa depenent de com evolucioni el conflicte armat.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
A banda del trànsit de passatgers, Lucena també ha descartat la viabilitat de la cogestió aeroportuària demanada per comunitats autònomes com les Balears. El president d'AENA ha reiterat que el model actual està protegit per llei i que els aeroports d'interès general, com el de Son Sant Joan, són competència exclusiva de l'Estat.
I primera reunió de l'any avui de la Mesa contra l'intrusisme a Eivissa en l'àmbit del lloguer vacacional, del lloguer turístic. Han fet balanç de l'any 2025 que qualifiquen d'exitós i asseguren que continuaran en aquesta mateixa direcció, en aquesta mateixa línia, per aquesta temporada. Ivonne Aranyó.
El conseller de lluita contra l'intrusisme, Mariano Juan, ha recordat que s'han eliminat 3.000 anuncis il·legals en plataformes i diu que ara el 99% de les publicacions són legals. A més, afegeix que el 2026 s'han eliminat 700 anuncis, 400 en les darreres setmanes.
Que el 99% dels anuncis que s'estan publicant en aquest moment a les plataformes siguin legals i estiguin verificats pel Consell Insular. Ha significat que hi ha hagut 19.000 persones menys de mitja durant tot l'agost de l'any passat, així a Eivissa, o de mitja de tot l'estiu, unes 13.000-14.000 persones menys.
Quant al perfil de l'infractor, el 45% correspon a propietaris que comercialitzen directament i el 25% són arrendataris que ofereixen l'immoble i el 60% d'aquests casos és amb el coneixement de la propietat. D'aquests infractors, el 52% són espanyols davant el 48% d'estrangers, però de tots aquests, el 75% són residents a les illes. Enguany, el Consell ampliarà el control a altres plataformes.
Estendre aquesta col·laboració que hem tingut amb les plataformes com Booking i Airbnb a altres plataformes minoritàries, més minoritàries, com són Vrbo o Holidoo.
En 2025 van iniciar 260 expedients. S'han executat 10 precintes i n'hi ha 4 més en tramitació i s'han recaptat més d'un milió d'euros, una xifra similar a la de 2024.
N'hem parlat aquest dia, és que el procés de regularització extraordinària de persones migrants ja està a hores d'ara en marxa i a partir d'avui ja es pot lliurar la documentació a la web del Ministeri. Hi ha fins a dia 30 de juny per presentar aquests papers. Arreu de les Illes Balears, avui de fet ha estat un dia de consultes per fer aquest procés de regularització. I la majoria d'ajuntaments de Menorca ja han expressat algun dubte sobre aquest procés. Ramiro López.
L'Oficina d'Informació i Orientació per a Persones Migrants de Menorca ja ha dut a terme diverses reunions informatives sobre el procés de regularització de migrants, la més destacada al març, a la qual van assistir 350 persones a Mahó. Dia 24 tindran una reunió amb els serveis socials dels ajuntaments per guiar-los sobre els informes de vulnerabilitat que han d'emetre i que generen dubtes als consistoris. Dels 8 municipis de l'illa, actualment Mahó i Ciutadella són els únics que han confirmat que emetran informes abans d'aquesta reunió. Escoltem a Marcos Puig, que és tècnic de l'OFIM.
S'ha demanat aquest certificat, no sabem molt bé per què, perquè això retrasarà tot i les treballadores socials ja saben que els arriba una marabunta de sol·licituds de certificats de vulnerabilitat que no saben com han de gestionar.
Des del Consell de Menorca també s'han sumat a les queixes sindicals de l'oficina de Correus de Mahó. Aquesta serà l'única seu presencial per dur a terme la petició de regularització a partir d'aquest dilluns. Escoltem a Daniel García, director insular d'Atenció Social de Menorca.
L'oficina de Correus, que és l'única via d'entrada per a aquestes sol·licituds, que ja augura que va haver un col·lapso debido a la situació de tensió que ja existe en este servicio público, pues imaginaros con la multiplicació de les sol·licituds que se van a realizar a través d'aquí.
La situació d'aquests mesos contrasta amb l'informe del 2025 de l'OFIM, que recull una baixada de les visites d'assessorament per a les persones migrants. Tres quartes parts d'aquestes consultes venien de persones en situació irregular.
Recordem que l'executiu de les Illes Balears, liderat per Marga Proen, ja ha anunciat que recorrerà als tribunals aquest procés de regularització extraordinària de persones migrants. Entre alguns dels arguments que utilitzen per recórrer aquest procés hi ha el de la manca d'habitatge generalitzada a les Illes Balears i precisament d'habitatge per la mare, perquè el Consell de Ministres té previst aprovar el nou pla estatal d'habitatge dimarts que ve. Ho ha anunciat la ministra d'aquesta matèria, Isabela Rodríguez, qui ha explicat que aquest pla d'accions i ajudes que arriba fins a l'any 2030 multiplica per 3 la inversió fins als 7.000 milions d'euros. Es tracta d'una aprovació de la qual depenen les ajudes al lloguer a les Illes Balears. Ja la convocatòria no es pot fer fins que aquest pla vegi la llum, perquè, entre d'altres punts, preveu que les illes s'ampliï el límit de preus per poder sol·licitar-les. A Lluís Hernández.
Ara mateix les ajudes només les poden demanar aquells que tinguin un lloguer de fins a 900 euros, una quantitat que deixa fora la majoria d'inquilins de les Balears. Per això, el govern va pactar pujar d'aquest topall que fins que no s'aprovi el pla, la convocatòria d'ajudes està bloquejada. De moment es desconeix si efectivament aquest pla inclourà aquesta petició promesa a les Balears, però al manco ja hi ha data després de mesos de retards, segons ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez.
El plan estatal de vivienda, y hay aquí personas del sector que les interesa, el plan estatal de vivienda nuevo, que voy a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes 21, incorpora, más ha sido en el proceso de participación, la financiación de las obras de urbanización que hasta ahora no estaban incorporadas.
Entre les mesures que ja s'ha confirmat que inclourà el pla, hi ha ajudes per a reformes estructurals d'edificis, així com per fer els pisos més accessibles i eficients energèticament. També hi haurà subvencions de fins a 85.000 euros per construir habitatge públic en municipis de manco de 10.000 habitants. Així mateix, també en aquests municipis es reserven fins a 15.000 euros per cada jove que compri o construeixi el seu primer habitatge.
I les darreres dades del Banc d'Espanya confirmen la tendència a la baixa del nombre de famílies que són propietàries de la seva casa principal, del lloc on habiten. Si l'any 2022 eren del 72,1%, és a dir, passaven del 72%, l'any 2024, que és la darrera data de la qual es disposa d'informes, baixen fins al 70,6%. Això són 5 dècimes manco. Així tot, però, es mantenen dins la forquilla del 70%. Això vol dir que 7 de cada 10 cases, o 7 de cada 10 famílies, tenen habitatge com a actiu econòmic i no van de lloguer dins el mercat tensionat actual.
A la vegada, els nuclis familiars estan menys endeudats. Segons l'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya, el deute total es va reduir un 3% entre aquests dos anys, parlant del 2022 i 2024, i és més pronunciat en les llars amb menys riques. En aquest cas, es va reduir tant el nombre de llars afectades com el seu valor.
Ja ho han dit en començar, que avui han trobat el cos sense vida d'un home a la costa nord de Mó, en concret, a prop del nucli de Sa Mesquida. Cristina Tomàs, que més se'n sap a hores d'ara.
Es tracta d'un home adult, probablement d'origen africà, que duia posada una armilla salvavides. El cos es trobava en avançat estat de descomposició, fet que fa pensar que podria dur dies o fins i tot setmanes a la mà. Tot apunta que podria tractar-se d'un migrant que hauria caigut d'una pastera mentre intentava arribar a les illes, tot i que a hores d'ara no es descarta cap hipòtesi. El cadàver l'ha localitzat un vesí damunt les roques entre Sa Mesquida i Esmortà. Ha estat ell qui ha donat l'avís als serveis d'emergència. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions de bombers, efectius de la Policia Nacional, la Policia Científica i la Forense. Sentim Juanjo Frank, cap de bombers de Menorca.
He tingut un avís de 112 informant-nos que hi havia un cos d'una persona morta a les roques, a la banda de darrere, un poc més en banda, és que roig. Hem mirat de treure'l o per la mà o per terra. I la millor opció que al final he decidit està per la mà. Aparentment sembla ser una persona de color, que anava amb un xaleco, se l'havia desposat.
El cos ha estat traslladat amb una embarcació i ara serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes de la mort.
Set i 52 minuts, vos oferim ara una sèrie d'informacions amb un format més breu, perquè s'ha sabut fa poc que Donald Trump ha anunciat un acord d'alto el foc de 10 dies entre el Líban i Israel.
El president dels Estats Units ha assegurat que l'alto el foc començarà a les 11 del vespre, hora peninsular. Ha fet l'anunci a través de la seva xarxa social Truth Social.
I Trump ha anunciat també que convidarà Netanyahu i Aoun a la Casa Blanca per mantenir les primeres converses, però de moment la data concreta per a la trobada encara no s'ha fet a saber. I tot i aquest alto foc, Israel romandrà en el sud del Líban, segons informen els mitjans locals.
El canal 12 de la televisió israeliana ha afirmat que Netanyahu avisa els seus ministres que Israel continuarà el perímetre contra el qual va llançar una invasió terrestre fins al riu Litani.
Tot això quan l'ambaixador de l'Iran davant l'ONU, Saeed Iravani, ha assegurat que si els Estats Units mantenen durant la negociació un enfocament constructiu, les converses, diu, de tots dos països poden conduir a un resultat significatiu.
A més, la presidenta de les Nacions Unides, Annalena Baerbock, ha alertat que el veto a la resolució d'Hormuz per garantir un pas segur a Mas per Rússia i la Xina pot comportar riscos globals.
I enmig de tots aquests anuncis, també el Pentàgon ha proclamat tenir el control real del trànsit a Hormuz i ha aconsellat a l'Iran tancar un acord.
L'exèrcit dels Estats Units ha obligat 14 embarcacions que navegaven per la zona a tornar enrere després de 72 hores de bloqueig, segons ha explicat el secretari de Defensa estadounidenc, Pete Hackett.
I en l'àmbit estatal, parlam d'una jornada més a l'àmbit en què es notícia el cas Koldo, perquè avui la dona de l'exdirigent socialista, Santos Cerdán, s'ha negat a declarar en la comissió del Senat. Francisca Muñoz argumenta que el seu home és investigat en un procediment penal pel mateix fets que són objecte de la comissió.
Muñoz ha dit que ha anat al Senat obligada i s'ha limitat a justificar el motiu per a no declarar. La dona de Cerdán ja havia al·ludit la compareixença en les dues ocasions anteriors en què va ser citada, al·legant motiu de salut per aclarir perquè el seu nom figura en un informe de la Guàrdia Civil aportat al jutge que investiga la trama del cas Koldo.
Me acojo a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un procedimiento penal, aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión.
Nova jornada també en el judici de la Kitchen, que avui s'ha centrat en l'operatiu presumptament parapolicial dins el Ministeri de l'Interior creat per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i obtenir d'aquesta manera documentació suposadament comprometedora per al partit durant l'any 2013.
Durant el judici han declarat policies que han confirmat que aquell any també feren un seguiment a la dona de l'extresorer i al seu advocat mentre ell era a la presó, un seguiment que es va produir, segons els policies, fins que la dona els va descobrir. Els agents asseguren que no sabien d'on procedien aquestes ordres d'espiar la família Bárcenas.
Se trataba pues de un seguimiento a esta persona, a doña Rosalía Iglesias, en busca de testaferros o para buscar dónde podía estar un dinero que, bueno, pues por lo visto pues no se encontraba.
Segur que reconeixeu aquesta sintonia, la d'aquesta casa, la sintonia corporativa d'Iveta Ràdio, i l'utilitzant perquè un dia més tornem a parlar, de fet, d'aquesta emissora. Si ja ho fèiem a causa de les dades de la nova onada de l'EGM, avui ja ho fèiem perquè aquesta emissora participa al foro de la ràdio de Fortà, que té lloc avui i demà a la ciutat de Cartagena, a Múrcia, i que es desenvolupa sota el lema El dial en temps d'intel·ligència artificial.
L'any passat va ser Palma l'anfitriona d'aquestes jornades sobre el futur de la ràdio pública. Enguany, Múrcia acull la trobada anual organitzada per la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics, la Forta, que, com dèiem, girarà al voltant del paper que jugarà en el futur, també en el present, la intel·ligència artificial. Per al director d'Ivetres Ràdio, Dani Barjacoba, pot ser una oportunitat per millorar el producte.
Yo creo que es una herramienta superútil que nos puede hacer que determinados procesos que ahora están haciendo personas los hagan máquinas y esas personas las podamos poner en valor, hacer otro tipo de determinados de cosas, centrarnos más en el contenido. No sé, yo creo que es una herramienta que no nos tiene que dar miedo, que nos da respeto, lógicamente, como todo lo desconocido, que va a una velocidad tremenda.
Aquestes que heu sentit són declaracions del director d'Iveta Ràdio, Dani Barjacoba, des de la ciutat de Cartagena, on Ràdio Televisió de la regió de Múrcia és l'ens públic anfitrió d'aquesta trobada d'emissores i televisions.
Són una vuitantena de professionals de tot l'estat participants en aquest encontre, en què també hi participen mitjans públics i privats, així com professionals i empreses del sector.
I ara vull llançar amb una pregunta. Es pot unir a través de l'art i l'artesania, el patrimoni cultural i les diverses institucions, mesclar desenvolupament sostenible i accions creatives? I dos, Baluart Museu i també el Consell de Mallorca creuen que sí, que de fet és el que fa la Bienal B, que enguany se centrarà a Palma i que s'afegeix al Casal Solleric i també a Marratxí, al centre de la refinadora. Més espais per una proposta que retorna a la ciutat després d'haver-se desenvolupat aquest darrer any per la part forana.
Retorna a Palma, incorpora Marratxí amb el Consell Insular de Mallorca i es Baluart Museu com a impulsors, explicava el seu director, David Barrió, que la Bienal és el vaixell insígnia del museu, la seva ànima.
Que es Baluart Museu no sea únicamente lo que pasa a través sus taquillas, sino lo que irradia. Su capacidad para ser al mismo tiempo un museo, un centro de exposiciones y seguramente el principal centro de cultura contemporánea balear.
I per a Barro això demostra, per exemple, el fet que la majoria d'artistes a Media Lumbre, una mostra interterritorial de l'IBAM de València, siguin balears artistes que fan feina amb materials d'aquí, amb l'artesania d'aquí, amb oficis d'aquí, que ara comencen a tenir-se en consideració, com és ara la ceràmica, o destaca Joan Pere Català, que es posarà al casal Sollerich.
Durant molts anys la nostra feina sempre ha estat un poc a la sombra, entre cometes, perquè no se valoraven les nostres feines com una obra artística moltes vegades, tot i que tots sabem que no era correcte, però és vera que en aquest moment s'està canviant el paradigma. Penso que és una cosa que s'ha d'agrair moltíssim, tant a les persones que ho fan possible com a les institucions que ho articulen.
I una altra de les artistes que també formarà part de la Bienal és Teresa Mates, que a més estrenarà la col·laboració de la refinadora de Marratxí amb una mostra individual de la qual no n'ha avançat gaire.
Jo, com més passes temps, més maquets sense paraules, perquè crec que tot el que tinc de dir ho dic en la meva obra.
Idò, aquesta és la proposta cultural que vos feim des d'IB3 Ràdio. Es tracta de la Bienal. Bé, amb aquesta informació s'han fet a les 8 del vespre. Són les 8 i això vol dir que és el moment de repassar el principal titular d'aquest dijous 16 d'abril en què el Bomber de Mallorca alerten sobre l'augment de rescats a la muntanya. A les víctimes mortals d'avui a Vall de Mossa i d'ahir a la carretera de Sa Calobre també s'hi ha d'afegir el rescat d'una persona al Caló de Betlem, a Artà, que ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases. Tanmateix, però, el que asseguren el Bomber és que el torrent de Pareix és un dels punts on es concentren més d'aquests rescats. De fet, avui a hora baixa s'hi du a terme un rescat.
En diverses ocasions i en els darrers temps, aquests professionals han hagut de fer crides a través de les xarxes socials per advertir dels riscos que comporta la muntanya, en especial pel que fa a sortides molt populars, com és aquesta mateixa, com dèiem, la del torrent de Pareix, com explica el cap de bombers de Mallorca, Xavier Bonnina, i IB3 Ràdio.
I és una excursió que està tipificada com a excursió fàcil, i en determinades èpoques de l'any o per determinades persones, efectivament és fàcil, però és un entorn que, en funció de les condicions climatològiques, en funció de si du més o manco aigua o el que sigui, se pot convertir en una excursió un poc més tècnica, un poc més complexa, no? I això du moltes vegades a que gent que no ho tenia previst se queden bloquejats a dins el torrent.
I pel que fa al sector primari, un grup de ramaders afectat pel tancament de Gama ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de formatges Grimalt al nucli del Llop Bars dins el terme de Santanyí.
L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa del sector primari. Aquesta negociació està liderada per la patronal agrària Saja, segons ha confirmat a IB3 Ràdio Miquel Benrell de la vaqueria Son Carbó de Campos, que és un dels pagesos implicats.
Per lo que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha celebrat per lo de la Gama. I és bàsicament això. I que tothom té cabuda, vinc a dir, que per sector ja té, per dir, s'ha fet per tothom.
El Consell d'Eivissa ha eliminat més de 3.000 anuncis il·legals de lloguer vacacional en plataformes.
És la dada que es desprèn del balanç del 2025 del Pla contra l'intrusisme a l'illa, fruit de la col·laboració entre l'administració i els portals de lloguer, segons confirma el conseller de Turisme, Mariano Joan.
Que el 99% dels anuncis que s'estan publicant en aquest moment a les plataformes siguin legals i estiguin verificats pel Consell Insular. Ha significat que hi ha hagut 19.000 persones menys de mitja durant tot l'agost de l'any passat a Eivissa o de mitja tot l'estiu unes 13.000, 14.000 persones menys.
I una informació que ens acaben de saber d'ençà de fa just un minut és que la Unitat Central Operativa, és a dir, la UCO de la Guàrdia Civil, ha acreditat que l'expresidenta de les Illes Balears i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, va acudir diverses ocasions a l'exassessor ministerial Coldo García per contactar l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, amb l'objectiu d'assegurar la UCO de solucionar qüestions relatives a la realització de TPCR per permetre el trànsit de viatgers o consultar sobre mascaretes infantils durant la pandèmia. Segons l'informe de la UCO, recull una comunicació per WhatsApp entre Armengol i l'exassessor ministerial en data de dia 15 de juny de l'any 20, en què Armengol li va escriure: necessit parlar amb el ministre, m'hi podríeu ajudar? I Coldo li contesta per favor, crida'm el dia següent, segons l'AUCO, l'exassessor ministerial, s'interessar sobre si havia aconseguit contactar amb Ábalos, però en Mengol diu que no, que li havia enviat un missatge que encara no havia estat respost. Amb aquesta informació s'han fet les 8 i 4 minuts. Arriben ara els companys de Xiu Xiu, que, com sabeu, és el programa d'entreteniment d'aquesta casa.